A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que els músics, almenys en determinats àmbits, tenen els seus... Vaja, els seus capricis, les seves manies, les seves coses, els afinadors ens en explicarien moltes, i els lutiers els en explicarien moltes altres, i els managers moltes altres, i els programadors moltes altres. En fi, però per centrar les coses, saludem Víctor Barbagal. Víctor, bon dia, bona hora.
Hola, bones, bon matí.
En Víctor és lutier.
Sí, 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 això és el que s'intenta.
D'acord. I tens quants anys, Víctor?
Jo ara mateix 25.
25. Quan preguntes a algú de la teva generació... Sí. Què és un lutier, suposo que...
Sí, la veritat és que és una cosa que la gent no sap ben bé el que és, i clar, el nom aquest que sona una mica així, fins i tot faig la gràcia sempre que mon àvia, el primer cop que li vaig dir, hòstia, que jo volia ser lutier i tal, em va dir, però si són cristians, per lo de luterano, o sigui que bueno, vull dir, ja m'entens, hi ha una mica de confusió en tots aquests termes.
D'acord, en Víctor sí que molts el coneixen segurament, o el tenen visualitzat, ràpid, entrada de grallers, els primers grups instrumentals que entren a l'entrada de grallers, que són els dels instruments, diguem-ne, de manxa, sacs de gemecs i companyia.
Exacte.
I en Víctor està, diguem-ne, encasellat en els músics que formen part dels que acompanyen els balls blancs. D'acord.
Jo sempre, bueno, toco amb el ball de panderetes, aquí Sitges, tot i que abans amb gralla també havia tocat pels capgrossos, saludo de les dues colles i bueno, és fantàstic tocar aquí la Festa Major, realment és, de totes les que he tocat per aquí, és impressionant, la veritat.
Aquesta vocació de lutier comença quan, Víctor?
Sí, mira, això, clar, com de ben jovenet jo ja, gràcies a que aquí al poble de Sitges tenim aquesta passió per la festa, doncs clar, també em va quallar aquesta passió per tant la festa, però sobretot per la música tradicional. Ja de ben petit tocava la gralla, anava a veure el Pep a que em fes canyes i intentava tocar la gralla tot el que pogués.
Vaja, la ruta que he fet.
Exacte. De la gralla vaig passar el sac, precisament perquè, simplement perquè a Sitges no hi havia sacaires, i vaig dir, jolines, aquí que tenim tanta qualitat de músics i de gralles, fa falta pues, que tinguem tots els instruments que fan falta.
Pregunta d'ignorant. Sí. És més, no sé si dir, vaja, més relaxat anar amb el sac que amb la gralla?
Bueno, la veritat és que és tan diferent que és molt, molt diferent, la veritat. El sac és un instrument en què... Bueno, a l'hora de bufar, diguéssim, que potser és aquest concepte de que com que m'infles la manxa i tal, el que passa és que com que va deslligat el que tu vas bufant de la melodia, o sigui, tu has d'anar inflant la manxa i després no importa el ritme...
És a dir, el cap ha de saber separar,
sí,
que no el que es toca té relació amb el que es bufa.
Exacte. És una
a diferència de la gralla, òbviament, i de tots els instruments de canya.
Exacte.
Aquí tu bufes...
Sí,
vaja,
sí.
Fas estrictament una acció mecànica.
Exacte.
D'acord? I la creativa queda
sí,
separada.
Queda a les mans.
D'acord.
Aquesta tècnica és complicada, però a partir d'aquí, diguéssim, és bastant semblant a la gralla, no?
D'acord.
Ni més ni menys.
Però seguim en aquest camí de la vocació de lutier. Molt
Exacte.
Bé, estàvem amb el sac de gemecs, etc.
Sí, i... llavors també toco la guitarra i estava estudiant al Conservatori de Vilanova i clar, havia tingut relació gràcies al Simó Busquets, que és el meu mestre sac, amb el lutier que construïa el sac i amb això, i em va impressionar aquest món, em va impressionar i jo sabia que, pues, volia dedicar-me a algun tipus de cosa artística o artesania. Ja havia estudiat batxillerat artístic, estava encaminat, vinc d'una família, el meu avi era pintor, era el Victorino Berbegal, i clar, ja hi havia una vocació artística. I la família estava ben vist, que en moltes famílies això no passa, que és l'important.
És a dir, tu has pogut, com a mínim, expressar en veu alta que et pots dedicar a una disciplina artística sense que a casa et diguin, nen...
Sí, sí.
Dedica't a una altra cosa. No, no ha estat tan així?
Bueno, la veritat és que això del lutier, per anar explicant-vos-ho,
sí,
és una cosa bastant curiosa. No n'hi ha estudis reglats, és una cosa que més que res t'has de muntar tu la vida, has de buscar...
El que està clar és que és un ofici.
Exacte.
D'acord, però aquest ofici no es pot estudiar d'una forma reglada.
No, no, i no pots... Si no trobes algun fabricant, algun lutier que estigui disposat a ensenyar-te o això, tindries que viatjar, o sigui, sí que a Sevilla n'hi ha lutiers, però només concretament dedicat a guitarres, o te'n pots anar a França i a Itàlia, que n'hi ha lutiers concretament de violins i violes, i a mi m'interessava més àmpliament aquest tema, sobretot per la música antiga.
D'acord, perquè un lutier és un fabricant o és un restaurador?
Un luthier, o sigui, tal com ho fica avui en dia el diccionari, és aquella persona que construeix, restaura i, diguéssim, repara instruments de corda pulsada i fregada. O sigui, des de guitarres a arpes i des de violins a violoncels, passant per tot això. Després tot el que serien pianos, instruments de vent i aquests altres tipus d'instruments ja són altres especialitats.
Entesos.
Perquè les tècniques constructives són molt diferents.
D'acord, o sigui que el luthier fonamentalment ens estem referint a instruments de corda en totes les seves...
Sí.
Vaja, totes les seves...
Exceptuant el piano.
Aha.
Diguéssim que és l'únic així
que... És la corda percutida no entra, dins de luthier. D'acord.
Exacte.
Un cop més o menys ja tenies definida aquesta vocació, on vas anar a parar?
Perquè... Vaig estar buscant com un animal, perquè a més era una cosa d'aquestes que tenies clara allà dins, que dius, tot i que fos el més difícil del món, ho tenia claríssim, i anar buscant, vaig trobar un luthier de Sabadell, que curiosament tenia un petit curset de fes-te el teu propi instrument a l'Escola d'Arts i Oficis de Terrassa. Llavors allà és on vaig arribar a conèixer aquest home, que es diu Martí Romero.
Sí.
Salutacions al mestre. I a partir d'aquí pues, vaig anar estudiant amb ell allà a l'Escola de Terrassa, vaig estar un parell d'anys i a l'acabar vaig seguir anant al seu taller, però de, diguéssim, he estat 2 anys més,
per dir, sí,
per aprendre, per provar les meves coses, sobretot li llogo el taller.
D'acord, aturem-nos un moment aquí.
Vale.
Cal per exercir aquest ofici, suposo que tenir mans.
Sí, exacte. Bueno, és un ofici, a veure... Realment, construir un instrument de corda, els instruments de corda majoritàriament es fabriquen amb fusta.
Ets un fuster.
Exacte, és com un tipus d'ebenista.
Sí?
És una ebenisteria artística, tota relacionada i tota en el món de la música, i tenint en compte pues, tots els conceptes aquests de com funciona l'acústica, la vibració i totes aquestes coses.
Havies fet de fuster?
No, no pas.
O això va ser literalment un bany que va venir d'aquesta trobada amb el luthier?
Exacte, sí, venia això. Sí que jo i mon germà, el Jaume, el Mico, pues som gent que sempre hem estat molt ficats a, jo què sé, de petits, no ens regalaven joguines, ens donaven els electrodomèstics vells perquè els desmuntéssim. Era la, saps?
Diguéssim, la, que ja la distracció. Teníem,
sí, o sigui, aquestes ganes de manuali, sempre ha estat present a casa nostra. I realment, quan vaig provar totes aquestes tècniques, al principi sí que sobten molt, però a l'hora de la veritat, qualsevol persona que tingui la voluntat d'aprendre-ho, diguéssim, dintre de la dificultat, no és més difícil que qualsevol altra cosa.
D'acord, però aquest és un ofici, vaja, que demana mestratge...
Sobretot el que demana és una formació contínua, tot el rato anar buscant noves tècniques, anar buscant... Perquè, clar, les tècniques avui en dia estan evolucionant d'una manera impressionant. Moltes de les tècniques, per exemple, moltes de les eines que utilitzem en el taller, com la serra de cinta i això, són serres que tenim allà des dels anys 30. Però perquè són eines que ja des d'un bon principi s'han fet d'una forma eficient i correcta. Però diguéssim, avui en dia n'hi ha impressores 3D, n'hi ha molt tipus d'altres tecnologies que també ens poden ser útils i que
hem d'adaptar-nos a elles. Però bàsicament per treballar, què? Gúbies, ribot, les eines de tota la vida?
Exacte, són les eines de tota la vida de fuster. Les serres bàsiques i tal. Diguéssim, les tècniques que utilitzem com a luthier, bueno, comencem per la... Explicaré una miqueta el que és la fusta, si no et
perfecte,
sap greu.
O no, gens ni mica.
Exacte, perquè entenguem
perquè, ho parlem d'una forma tan així. A sobre la taula tenim una viola de roda feta per en Víctor, i és clar, no sé si ens entenen, ho expliquem d'una forma tan senzilla que veient l'instrument dius, home, tan senzill això ha de ser per arribar a aquest resultat final, que suposo que des del punt de vista d'en Víctor encara es podria millorar molt, però des del punt de vista dels desconeixedors ens sembla sensacional, no?
Ostres.
La fusta.
Exacte, la fusta, una peculiaritat que té és que, per entendre la fusta, es compon principalment de dues coses, de cel·lulosa, diguéssim el cotó, és 100% cel·lulosa perquè ens fem una imatge mental, i una altra cosa que es diu lignina, això és majoritàriament. La lignina és com un polímer, diguéssim el plàstic és un polímer, i llavors tu, quan apropes una flama al plàstic, què li passa? Allò que s'arruga i es contrau, i la fusta té aquesta peculiaritat, que tu, quan li apropes calor, es pot torçar, precisament per això. Necessites una cosa més, si li apropessis calor es cremaria, perquè la cel·lulosa i es crema molt fàcilment. Llavors, quan està humida i amb vapor d'aigua i amb pressió, tu la pots torçar. I a part, una altra de les peculiaritats de la fusta, per com creix, que es fan els típics aros que tothom té al cap, Vol dir que un cop tallada la fusta no té la mateixa resistència per totes bandes. Si tu li dones un cop a favor de beta, com veus el típic llenyataire que agafa un tronc plam, com que ho fa a favor de beta ja no té quasi resistència.
D'acord.
En canvi, si li fiquessis la fusta en contra, s'estaria hores.
D'acord.
Pues aquestes dues coses són les importants per treballar-la.
És a dir, són aquelles fonamentals que s'aprenen en qualsevol curs bàsic en el qual hi hagi la intenció o el resultat final de crear un instrument.
Sí.
Perquè vas participar d'aquest curs i al final vas construir-te un instrument?
Sí, aquest és la viola de roda, precisament. Sí. És el meu instrument de final de curs.
Aquest
perquè
instrument?
Perquè em donessin el títol.
D'acord.
I és concretament el segon instrument que he fabricat en ma vida.
Perquè el primer quin va ser?
Vaig fer un salteri.
Què és un salteri?
Un salteri, Víctor, és com una espècie de cítara, una espècie d'arpa petita, per dir-ho d'alguna manera.
Un dia això encara és més divertit, perquè suposo que per una generació la cítara diran, la cítara, què diu ara? Què diu?
Exacte.
Què diu? I en canvi, pels pares, mares i avis, la cítara és, bé, la, diguem-ne, l'emblema del Tercer Hombre, de la pel·lícula Tercer Hombre, l'inici dels crèdits amb la música d'Anton Caras, que tothom recordarà que era una cítara allò i va fer extraordinàriament popular. És a dir, vas construir una cítara.
Sí, és una espècie de cítara que es manté avui en dia en moltes cultures.
Busquem la música d'Anton Caras, del Tercer Hombre, que així com a mínim
tindrem
refrescat el so de la cítara.
Fantàstic.
Podies escollir algun altre instrument?
Sí, l'important era fer un instrument de forma més simple per començar a provar les tècniques, sobretot les tècniques principals és el tall de precisió de la fusta.
Sí.
Després tenim, per acabar-ho de tindre precisió, tenim els ribots, les llimes i tot això. Després tenim per torçar les fustes, o sigui,
per donar-los
la
forma
del contorn de la guitarra.
Sí.
Tot això torcem les fustes amb humitat i calor. I l'altre vessant és construir fustes a mides, o sigui, peces especials, com podria ser una tecla, com podria ser això, que realment són... necessites lupes, necessites altres tipus de coses per fer-ho el més semblant possible. Com podeu imaginar, totes les persones que heu fet alguna cosa artística, la precisió de la mà humana deixa molt que desitjar, per dir-ho d'alguna manera. I molts cops un mil·límetre en un punt, al final de l'instrument s'ha tornat a 3 centímetres o alguna cosa així.
Perquè aquí mai hi haurà dues peces igual?
No. És més, lo important d'això, i per això mateix els músics tenen aquesta cosa amb el seu instrument. Tu pensa que...
És a dir, aquesta passió perquè l'instrument no s'alteri de cap manera.
Exacte, i sobretot del seu instrument.
Uh-huh.
Perquè cada instrument que fabriques, per molt que el fabriquis en sèrie i tal, la fusta és una cosa viva. Depèn de l'estiu, com hagi passat l'hivern, les diferents vetes creixeran de diferent manera. I aquestes vetes li donaran caràcter a l'instrument. El que passa també és que la música i l'acústica, una cosa que té és que les notes, la vibració, el que podríem dir les freqüències i la vibració, produeixen una cosa que es diu la vibració per simpatia. Tu, quan estàs fent una nota, totes les coses que puguin fer aquesta nota o els seus harmònics es ficaran a vibrar de la mateixa manera, simplement per simpatia, que es diu. Es fiquen a vibrar perquè estan relacionats en
estan ressonant amb la mateixa freqüència.
Llavors, totes les fibres de la fusta vibren i es veuen o amplificades o distorsionades per aquesta simpatia.
D'acord. O sigui que, en el fons, mai hi haurà dos instruments de la mateixa família que sonin igual.
Sí.
En el fons.
Exacte,
Després, òbviament, està clar que la nostra vida és bastant, vaja, impossible.
Exacte.
D'apreciar les diferències, però, de fet,
exacte,
no hi ha un instrument igual que l'altre.
Això mateix. Sobretot per una persona que no estigui basada no notarà la diferència. Però, perquè, clar, estem parlant de coses molt, 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 molt sutils, eh? O sigui, que gairebé són imperceptibles, però són importants, perquè tu has de pensar, un músic què és? És una persona que des de la infància, des de ben petit, l'han obsessionat cap a la perfecció. Des de ben petit li han dit, has de tocar això i que soni perfecte. I clar, és una persona que està basada a la perfecció, des de ben petit, i clar, està basada a sentir totes aquestes coses petites.
I suposo que la nostra orella també s'acostuma a un determinat so, no?
Exacte, exacte.
A un determinat so d'un determinat instrument, que és el que ha acompanyat en la vida d'un músic i que, per tant, no es vol desprendre d'aquell so.
Exacte.
Que és... que forma part de la seva forma d'interpretar també.
També una de les coses això és que els músics realment, podríem dir, per exagerar-ho, que es deformen ells físicament per adaptar-se al seu instrument. Al igual que si ets un esportista et muscules, m'ha sortit deformar, potser es podria dir adaptar-se.
D'acord.
Però bueno, llavors, clar, ells es fan a si mateixos una adaptació tal al seu instrument que clar, acaben sent una cosa conjunta.
Ah, d'acord. Allò com deia, una perllongació del braç.
Exacte,
molt sovint, aquesta viola de roda pot durar tota la vida.
Sí, els materials per què estan fets, o sigui, la fusta, un cop està ben impermeabilitzada i tractada, és un material que pot durar tot el que... mentre es cuidi. Mira, avui en dia encara s'estan venent Stradivarius,
sí,
fabricats al, bueno, al 1700, em sembla que va ser. O sigui, imagina, 300 anys de violí.
Quina fusta es fa servir?
A veure, normalment els instruments requereixen... És que clar, el que passa és que n'hi ha desenes de milers de tipus de fusta i desenes de milers de tipus d'instruments, i cada instrument té les seves peculiaritats. N'hi ha instruments, per exemple, que com el banjo,
sí,
que no necessita, la seva pell està feta de, fins i tot de plàstic o de pell d'animal, o altres tipus d'això, però principalment, perquè entenguem, parlant de la guitarra i instruments semblants,
els que tenim més familiaritzats,
sí, que tenim al cap, o els violins i això, necessiten una fusta tova, que vol dir que té molta cel·lulosa, o sigui, una fusta com podria ser el cedre, que tothom deu conèixer, o l'abet, a l'arbre de Nadal, perquè són fustes toves i que creixen molt homogèniament. Per què necessiten una fusta tova? Les fustes toves el que tenen és que la cel·lulosa és un aïllant. Llavors la vibració l'atenuen.
D'acord.
I fan que es perdin reverberacions i harmònics. Entesos. I sons lletjos.
D'acord.
Però també necessites...
El pi és una fusta tova, per exemple, Víctor?
El pi és una fusta tova.
El pi és una fusta tova, també, d'acord.
Exacte. I després necessites...
És a dir, una fusta que absorbeix molt les vibracions.
Sí, que absorbeix l'extra, no? Diguéssim que està en un punt entremig.
D'acord.
I necessita després la lignina, perquè la lignina cristal·litza. L'instrument, el millor material per transmetre el so, és el cristall, qualsevol tipus de cristall. Per exemple, el diamant seria la perfecció.
Sí.
Però, clar, faria tal reverberació que musicalment no seria correcta. O sigui, seria correcte potser en un instrument solista que necessitessis un so molt ampli, com un orgue per una església, o les violes de roda, o això. Que en molts instruments d'aquests, per això el que s'utilitza és... Se li fiquen cordes simpàtiques. Se li fiquen 12 cordes, per les 12 tonalitats,
sí,
que n'hi ha, i aquestes 12 cordes vibren per simpatia en les diferents tonalitats que puguis tocar. O sigui que realment n'hi ha una de possibilitats.
Hem parlat de fustes toves,
sí,
però també quan en Víctor ens ha portat aquesta viola de roda ens parlava de fustes dures, com el faig, per exemple,
sí,
que què, es fan servir per determinades parts de l'instrument?
Exacte, per exemple, una de les fustes més dures que utilitzem és el banús o ébano,
sí,
que l'utilitzem és el diapasó de les guitarres, molts teclats, el teclat del piano són les negres.
D'acord.
És un material...
I aquí l'has fet servir també pel,
sí,
teclat, eh?
Sí, és el meu teclat aquest, l'he fet tot de banús.
Que suposo que treballar el banús deu ser...
És molt, molt, molt difícil, la veritat, perquè és tan dur que necessites eines gairebé per metall. Perquè és un... Bueno, ja et dic, dintre del banús trobar diferents graduacions.
D'acord.
Però molts cops et trobes banusos tan d'usos que necessites realment eines de metall per treballar-ho.
Ens apunta l'Albert, s'esquerda molt?
Bueno,
la banús... fusta més dura s'esquerda més.
Exacte.
Que la fusta... Sí.
Clar, per això mateix hem de trobar tot el rato l'intermig i tal. El banús s'esquerda, però clar, el pots anar...
És a dir, una fusta més dura corre més risc d'esquerdar-se.
Sí, exacte.
D'acord.
Però també té més resistència. Per exemple, aquí l'he fet de palo santo, diguéssim tot lo que...
El que és la caixa de l'instrument.
El que és la caixa de l'instrument. El palo santo és una fusta que està entremig. És una fusta dura, que es considera dura i és difícil de treballar, però és més semblant a el que seria el faig o l'auró.
D'acord. La majoria dels casos, fustes, no sé si dir, tropicals, diem bé, o de...
Sí, exacte.
Sí.
Per exemple, utilitzem molta fusta tropical perquè acostumen a ser molt dures, com el banús, per exemple, és tropical, o el palo santo que et ve de la Índia, i després fustes de per aquí. Per exemple, l'últim instrument que he fet, que ha sigut una guitarra espanyola, l'he fet amb noguera, que era d'aquí de València,
sí,
i amb cedre, que també era d'aquí de València. O sigui, aquí també tenim fustes adequades.
Què pot valer la fusta d'un instrument?
Oh, tot depèn, eh? Tot, per exemple, el que seria el... Com es diu ara això? L'abet...
Sí.
També l'important del preu de la fusta és d'on vingui, perquè molts cops és més aviat d'on te la portin.
D'acord.
Però el que són més cars són abets i faig, que són els de l'etapa harmònica, els que, com hem dit, són els més importants,
sí,
per transmetre el so, sobretot perquè necessites una part del tronc, que és la més interior, i per tant és la més cara, perquè...
O sigui, una part específica del tronc del faig.
Sí, la part més homogènia del seu creixement. També el tronc, o sigui, l'arbre, quan va creixent, Té diferents parts, perquè entenguem. Té la mèdula, que és la part central.
Ara dins ho estàs definint com si ens estessis definint, no ho sé, algú que ens parlés d'un peix o ens parlés
exacte.
D'una peça de carn.
Exacte.
Hi ha parts especialment valorades.
Exacte, com si fos el llom de...
Com si fos exacte. El llom d'una... D'acord.
Pues la part central, la mèdula, no té gaire resistència. És només polímer i gairebé no es pot utilitzar.
Uh-huh.
Després, la fusta que es fa a partir d'aquí, que és la més antiga, quan més interior més antiga, i després tenim la part que cobreix, que diguéssim és per on passa tota la sàvia i és on està la vida de l'arbre. Tota la part interior de l'arbre són cèl·lules que estan cobertes d'aquesta lignina i que estan, diguéssim, parades, no estan ni mortes ni vives, estan en un estat, diguéssim, inertes allà,
sí.
Però sense descomposar-se.
Uh-huh.
Llavors, això el que fa és que es cristal·litzin, com les figures aquestes d'àmbar, saps? Com un mosquit dins de l'àmbar. I per això la fusta té aquesta qualitat cristal·lina de transmetre també el so. I llavors, clar, nosaltres necessitem la part més antiga de l'arbre i la part més homogènia i per tant és la més cara. Diguéssim, tampoc, o sigui, unes tapes d'aquestes et pot costar uns 30 euros,
sí.
Un fondo també pot costar uns 40-50, depèn de la qualitat, ja et
d'acord.
Dic. I, per exemple, la fusta més cara que he vist els preus, venien unes tapes que tenien 100 anys, que estaven guardades i ja tractades de feia 100
uh-huh.
anys, i clar, aquestes te les venen a partir de 100, 200 euros, 300, inclús 600 i 700.
D'acord. Quan es treballa amb tot això, més d'un es pregunta, això m'ha costat diners,
sí.
Compte, no la vessis, fes-ho bé, que, sí. que no es perdi això, suposo que es pensa molt amb això, no?
Ostres, i a part és una de les coses més desesperants d'aquesta feina, perquè, per exemple, quan et venen quan compres la fusta, et tenen uns tacos bastant grans.
Sí.
Cada cop que els serres, cau en serradures, que és fusta que estàs perdent.
Realment.
I, per exemple, la fusta que et venen quan fas la tapa, o els fondos d'això te la venen a uns 5-6 centímetres, i per la tapa tu normalment necessites que estigui a 2 mil·límetres.
D'acord,
molt,
és a dir, la tapa és extremadament fina.
Exacte.
I, les tapes, vaja.
Sí, sí, i cada passada que fas allà dius, hòstia, que d'aquí podria haver tret una
altra tapa
si tingués alguna manera de tallar-la.
Es construeix un instrument, suposo, a partir d'un patró.
Exacte, el principal i el més important en tota construcció complexa és tindre clar el que vas a fer, perquè com hem dit, la mà humana et portarà errors
uh-huh.
tot el rato.
El patró d'on es treu?
L'has de fer tu, és una part important de la feina també. Has de...
És a dir, aquesta viola de roda,
sí.
Un no pot, no sé, anar a determinats llocs on pugui trobar
bé, a veure,
dissenys sí. De violes de roda?
Exacte, per exemple, sobretot, quan tu vas a construir un instrument, el que has de tindre clar és el model i allò que vas a fer. I el que passa molt sovint és que molts dels models antics... doncs estaven afinats de formes arcaiques o es construïen de formes arcaiques que avui en dia ja no són útils.
D'acord, és a dir, que ja no podem prendre com a referència
exacte.
Alguns dels dissenys que
sí.
en el seu moment varen ser referències
exacte.
De violes de roda. Per exemple, l'afinació, ara és amb l'afinació, no?
Per exemple,
sí,
sí bueno, està afinat en l'escala cromàtica avui
sí.
dia actual, que es basa en el L440.
Enta.
Però, clar, la viola de roda...
Era 440, sí.
Sí,
sí perquè
sí.
algú ens va dir que s'havia pujat el L. Estava 432, antigament.
Oi. És que realment el que passa és això, que ara estan veient que no encaixa del tot.
D'acord.
Que n'hi ha certes llocs i certes
fèiem
notes...
Fèiem el L que són 440 hertzos, ara,
sí,
eh?
Sí, sí.
Aquesta és...
És més que res, aquí, clar, això és un altre tema...
Això és un altre tema.
Que,
perfecte, perfecte.
Però, bueno, lo important d'entendre això també és que les violes de roda i tot instrument s'ha d'adaptar al músic i al tipus de música que fa. Jo la meva viola de roda, com que toco música tradicional, toco amb un grup que es diu Muixaina, que per cert, si mai l'escolteu és fantàstic.
Fas molt bé de dir-ho.
Fem música tradicional barrejant música catalana i celta, i llavors, clar, necessitava una afinació de sol i una afinació de re, per poder, que són una quinta respectiva, no? I el necessitava pels tipus de tonalitats habituals.
D'acord, per poder encaixar dins
sí.
les necessitats del grup.
Per exemple, les violes aquí normalment es fan en do sol, o per lo mateix de les quintes i tal, o inclús n'hi ha violes que poden arribar a tindre 7 o 8 cordes d'aquestes, les
mm-hmm.
cordes que fan la melodia, que es diuen cantores, poden tindre una per cada tonalitat.
Entesos. És a dir, que hi ha moltes variacions de l'instrument.
Exacte.
Per explicar-ho fàcilment, s'imaginen una viola, vaja, un violí gran...
Sí.
per explicar-ho així d'una forma molt fàcil, i a la part central d'aquest violí gran hi ha doncs una caixa a la qual va associada tot un, vaja, tot un clavier gran, veritablement, aquí hi ha moltes possibilitats, sí, amb tot un seguit de peces que permeten, ens deia en Víctor, jugar com qui juga amb el traster d'una guitarra, pinçar-les en un determinat moment. I en la part final, la part baixa de l'instrument, hi ha literalment això, una roda que és la que frega les cordes mentre es va desenvolupant la interpretació.
Exacte.
Haguessis pogut començar amb una viola de roda com amb algun altre instrument, o vas preferir...?
Sí, jo és que tenia... Bueno, com que toco el sac de gemecs, la viola de roda realment és com un sac de cordes. És com un sac de gemecs, o sigui, tens el baix continu, que sí, te la fan unes cordes que només fan de bordó, o sigui, no fan res més que una nota contínua, i tens un teclat amb diferents cordes que et fan el que diguéssim la melodia, el típic això. I el que faria com d'arquet de violí és simplement una roda, també impregnada amb colofònia, que és una resina que permet que les cordes freguin, o sigui, sí, si no...
Sense fer-les això, molt bé, suposo.
Exacte, si no, la corda fregaria però no vibrarien.
Entesos.
Necessites que s'adhereixi una mica, i és una resina natural treta d'un arbre, també.
D'acord.
I bueno, com tenia molta passió per aquest instrument, i tot i que em van dir que em precipitava, jo em vaig tirar a la piscina.
Perquè és un instrument... Vaja, sí, dona la sensació d'una complexitat...
Sí, dintre del que cap és bastant complexa.
Perquè en la majoria de casos els luthiers en què comencen? Amb una guitarra, per exemple?
Sí, en guitarres, sí, guitarrons... Sobretot la guitarra, per exemple, és un dels instruments que jo trobo més eficients. La seva construcció és simple, i la seva capacitat equiparable al piano i a qualsevol altre instrument molt més complex de construir.
Què demana un client quan diu fas una guitarra?
Sobretot, i és el que jo intento fer, és fer instruments ergonòmics, instruments adaptats plenament al músic, que em ve si té les mans petites, si no té gaire força, si té molta força i la vol explotar.
Perquè és clar, un instrumentista, sí, de guitarra que tingui les mans petites, sí, què fa un luthier?
Per exemple,
un màstil més estret?
El màstil li adaptem, sí, li fiem al seu tamany, agafem la seva mà i que vagi venint i provant-lo, buscant què és el que li sobra, què és el que li falta.
D'acord.
O sigui,
que veritablement l'instrument s'adapti, sí, al màxim possible a la forma de tocar del músic i a la morfologia de les seves mans, en aquest cas, o del seu cos.
Sí, realment avui en dia costa molt això, perquè estem tan acostumats a la producció en sèrie, a la producció en cadena, tot fet d'aquesta manera, i quan realment cadascú de nosaltres som tan diferents.
Perquè aquí no hi ha, regles... L'ortodoxia diu la guitarra ha de ser d'una determinada manera, amb unes determinades mides, etc, etc, o
sí,
què?
Sí, bueno, el que passa amb això és tots els instruments, es podria dir que han sofert un darwinisme. Tots els instruments provenen d'instruments anteriors que han anat evolucionant, i sobretot arriben a un punt en què deixen d'evolucionar perquè tenen la seva revolució científica, per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, el violí és un instrument dels més eficients que n'hi ha en un altre àmbit, en l'àmbit de... tenint el mínim tamany i el mínim això, poder treure el màxim de so i potència. Perquè, per exemple, un violí, que és una cosa petitíssima, que té una caixa petita, pot tocar davant d'una orquestra com a solista i sentir-ho tothom. Pues, el que passa és que aquest instrument, que ve d'instruments antics, sobretot portat pels àrabs, rebels i altres tipus d'instruments, arriba un punt a l'escola d'Itàlia, d'on ve el Stradivarius, que tant
que tothom té tant, Cremon, etcètera, etcètera.
Pues, allà són tan reconeguts perquè a partir d'aquell moment és quan el violí es torna estàndard.
D'acord. És a dir, s'estableix un patró, vaja.
Exacte. El que fa aquest home és, perquè tingui potència i sigui més portable i manejable, redueix la tapa, li fica una ànima que relaciona la tapa i el fondo per aprofitar el so de la tapa i el fondo, i a part, com que el feia més petit i els greus... Clar, quan una caixa més gran afavoreix
els greus
i una caixa més petita els aguts. Simplement és, si tu, per exemple, fiquessis un instrument agut amb una caixa gran, com que el volum aquell d'aire està en moviment, sentiríem reverberació. Pues el que fa aquest home per aprofitar bé la caixa és li va ficar tot un sistema de fusta interior, com una espècie de reforç.
Què, una mena d'ànima?
Sí, sí. Més que l'ànima, que és el que relaciona això, sí, una fusteta que el que fa és que, com si hi hagués un tros més de tapa, però cap a dins. Llavors això beneficiava els greus. Per això és tan eficient, tan petit i no evolucionat més, perquè ja...
Perquè va establir aquest patró, no?
Exacte.
Aquí hi ha una viola de roda, volem escoltar-la.
Exacte. Doncs ara tocaré una miqueta.
Es toca com? Com una guitarra?
Sí. La veritat és... Bueno, no, no.
No, 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 vull dir que si està, te la posiciones, sí, com una guitarra, vull dir?
Exacte, és, sí, una posició semblant. L'únic que és una mica com això de rascar-te el cap i la panxa alhora. Perquè en un moment has d'estar amb una mà el mateix que amb el sac de gemecs.
Sí, sense parar.
Sense parar una vibració contínua a la roda, i amb l'altra mà has d'anar fent la melodia, i són coses completament diferents.
D'acord, és a dir, una mà està monopolitzada,
sí,
per anar donant gas, per dir-ho així, per anar girant aquesta roda. Si no gires no sona,
si
això
no
és evident,
gires, no,
i amb l'altra mà tot el teclat. Okay. A la part final, que gairebé no hi ha màstil aquí, hi ha el clavier habitual, això mateix, com en Víctor estigui més còmode.
Sí, hem de ficar que és una mica aparatós aquest aparat.
Sí, va, una mica encara, encara.
Ja, n'hi ha de més grossos.
N'hi ha de més grossos?
A Itàlia fabriquen, bueno, és tradicional, un instrument com aquest que es diu organ, bueno, espera, sinfonia o algo així, ara no recordo bé el nom, que és aquest mateix instrument més uns ordres d'orga aquí, sí, darrere, que es toquen amb els peus.
D'acord.
O sigui que imagina, si podria ser complicada la cosa.
D'acord, queda, aquest clavier queda a la part baixa, pel que veiem, ara en Víctor està posicionant les cordes, aquí hi ha 6 cordes.
Exacte, tenim 6 cordes, aniré una per una perquè ho entengueu.
Sí.
Tinc la primera, que aquesta seria la cantora, que aquesta el que faria és la melodia. Aquesta corda l'únic que fa és estar ficada en aquest teclat que he dit.
O sigui, Víctor, el que acabes de fer era...
Una sola corda.
Una sola corda.
Una sola corda.
D'acord, escoltàvem el so d'una sola corda de les 6 que hi ha aquí.
Després tenim els bordons. El primer, el que tenim és en sol, que diguéssim és la tònica. Bueno, està una mica desafinat, ara ho arreglo.
Ahà.
Aquests instruments són així. Si veieu, ara l'he ficat només un dels bordons.
D'acord, o sigui, el que estàs fent, Víctor, és cada vegada que hi afegim so, evidentment, la corda frega.
Exacte,
la
una
roda.
Corda més.
Abans hem escoltat una sola corda que fregava la roda, i ara dues, un bordó, sí, i una de les cordes que fregava la roda.
Ara em ficaré una tercera, que és la quinta de la tònica,
sí,
que seria en aquest cas un do per tocar en sol. Llavors tindríem un baix molt més ampli.
D'acord, tres cordes ara, eh?
Sí, i després tenim una altra corda, que és una altra de les cantores, que en aquest cas la tinc en re, que és la quinta de sol, i fins i tot les podríem ficar juntes, però tenen un so ja molt recarregat.
D'acord.
Però perquè, clar, les quintes aquí ja és massa cacau. Realment això ens serveix per poder tocar en una altra tonalitat.
D'acord, però l'instrumentista decideix quines són les cordes que utilitzarà, per la interpretació. Les acosta o les allunya de la roda.
Exacte.
I, per tant, les activa o les desactiva.
Sí, per exemple, jo podria començar tocant una peça només amb la melòdica i... i després anar ficant cordes una per una. És un instrument realment curiós, la veritat.
És un instrument d'acompanyament? És un instrument,
sí,
solit? Què?
A veure, la viola de roda...
Dins un conjunt, sí, què és la viola de roda?
La viola de roda és un instrument plenament europeu, és un instrument que no se sap molt bé els seus orígens, perquè apareix ja d'aquesta forma tan complexa, tot i que n'hi ha altres versions més simples, són d'una complexitat ja impressionant, i eren un instrument d'església, originàriament, que s'utilitzava en el que avui seria l'orga, saps? Com avui, per acompanyar els cants d'aquests de missa i totes aquestes coses. Després té la versió popular, era un instrument molt típic de la gent que es quedava cega, per ajudar-los perquè es traguessin el sobresou, però sobretot és un instrument per acompanyar el cant de forma tradicional.
Ah, t'ho preguntava per si hi ha, no sé, hi ha molt repertori?
Bueno, la veritat és que com que tens un teclat que és plenament cromàtic, pots tocar el que vulguis.
D'acord.
Alhora, la veritat, el repertori te l'has d'anar fent. És un instrument que sí que s'han trobat moltes de les seves melodies o, i tal, però que avui en dia s'està desenvolupant novament. Avui en dia, per exemple, jo faig models electroacústics, s'utilitza en música moderna.
Models electroacústics de viola de roda?
Sí, sí.
Com es fan, aleshores? Com entra, diguem-ne, la part electrònica,
exacte,
en aquest instrument?
Nosaltres, com a luthier, tenim la vessant moderna, podríem dir. Ens hem d'anar adaptant a les noves coses que van sorgint. I, per exemple, en els ponts, qualsevol instrument elèctric el que fa és que recull directament la vibració del pont i en comptes d'amplificar-la en una caixa té una bobina d'aquestes
d'acord.
De
Tesla. O sigui que introduïu pastilles.
Exacte,
les típiques pastilles de guitarra s'introdueixen aquí als ponts.
Exacte, avui en dia estan molt evolucionades, n'hi ha pastilles per violí que són perfectes per la viola d'aquest tamany, inclús n'hi ha pastilles que són llargues, són com un cable elèctric que es poden ficar en una arpa d'aquestes
de dalt a
punta
baix?
A punta.
Ah.
O sigui que avui en dia la cosa
I
està molt
els ortodoxos què en pensen? Si bueno, és que hi ha molt, també hi ha molta escola amb això, no toqueu l'instrument, no hi fiqueu no sé què? O...
Jo sempre dic això, dic, mira el que li va passar al sac de gemecs per no adaptar-se. Arribat a cert moment el sac de gemecs desapareix d'aquí. També s'ha de dir perquè la cobla moderna, que diguéssim és la cobla d'avui en dia de sardanes,
sí,
que se li diu cobla però se li tindria que dir cobla moderna perquè és de l'època moderna, o sigui, no és tradicional en aquest sentit.
Quan dius modern ens referim segle XIX, eh?
Sí, exacte. Sí, sí. Llavors, la cobla moderna el que fa és agafar els instruments tradicionals i dir, aquest serveix, aquest no, per fer la música que, diguéssim, a la burgesia en aquell moment li agradava o volia fer una música culta de la tradició catalana.
D'acord, i a fer de Déu que ho van aconseguir.
Exacte.
Però vols dir que els instruments tradicionals en un moment van ser arraconats?
Exacte, van agafar el flabiol, tot i que en un principi volien utilitzar un cornetí, o sigui, perquè el flabiol és versàtil, però el sac... Que
ara ens costaria d'entendre, un inici de sardana amb cornetí, no amb flabiol, per exemple. Ens costaria.
Però es van fer proves. Inclús a la Catalunya Nord es va fer bastant de temps, es va utilitzar, o sigui que...
Que no seria nou, es va fer servir.
Sí.
I el sac de gemecs va desaparèixer?
Va desaparèixer per no adaptar-se. Tenia una escala antiga, encara avui en dia, si vas a Mallorca, han adaptat aquesta escala antiga i toquen en una tonalitat que es diu do sostingut. Podríem dir, és una cosa entre do i re, allà rara, una cosa curiosa. Llavors, clar, va ser un instrument que no es va adaptar a la música moderna i que, per tant, va desaparèixer i que avui en dia hem tingut que recuperar. Si no adaptem els instruments o el que tinguem que construir a la realitat moderna, què estem fent? Estem fent algo que no té futur, no té sentit. Vull dir, avui en dia podríem ser molt ortodoxos en gent que faci música molt ortodoxa.
D'acord. Per als músics tradicionals, què en pensen de les innovacions tecnològiques? Tu que t'hi mous...
Sí, sí. El que en pensen és que els hi són molt útils, segurament.
Sí.
Perquè a l'hora de veritat l'amplificació és complexa d'un instrument així amb tanta reverberació i és millor així perquè pots anar dient que vols que t'amplifiquin, tindre diverses pastilles...
D'acord. Vols dir que pots com a mínim adaptar més?
Exacte.
Perquè suposo que, clar, la gran diferència és que els músics ara tradicionals o els conjunts tradicionals interpretaran els seus temes davant una multitud que difícilment s'hagués pogut trobar fa 200 anys enrere.
Exacte. Clar, si fóssim ortodoxos del tot, tindríem que utilitzar serres manuals, n'hi ha moltes... Saps el que vull dir?
Sí, sí.
Hem d'adaptar-nos a la modernitat i tal. Per exemple, jo ara amb un company que treballem junts, jo treballo al Sausalito, soc cambrer d'afició, tot i que luthier de professió.
Ah.
Jo...
I no al revés, eh?
No al revés. És la meva afició, per guanyar-me els quatre duros.
D'acord.
I llavors allà tinc un company que està començant enginyeria, però s'ha dissenyat la seva pròpia impressora 3D, es diu Andreu, i el xicot i ho estem mirant per fabricar, bueno, primer fer els plànols
sí,
en 3 dimensions
i fabricar...
amb l'AutoCAD i fabricar un petit ukulele amb impressora 3D. L'única cosa que s'hauria de fabricar de forma normal, diguéssim, és la tapa.
D'acord, però tota la resta es podria fabricar amb una impressora 3D.
Sí, sí.
El que està per veure, doncs.
És
Són les 12. Què pot valer una guitarra?
A veure...
Si t'encarreguem una guitarra, què pot valer?
Exacte. M'agradaria fer una petita puntualització.
Vinga, ràpidament.
Ràpidament és... Tu, quan... Si ets un músic professional, Si ets aficionat, és normal que busquis un instrument més barat, però si ets un músic professional, serà la teva forma de guanyar-te la vida,
per tant,
i d'expressar-te.
Has de saber valorar un instrument i el seu cost.
Exacte.
Eh?
Una guitarra de luthier, com a mínim, et valdrà entre 700 i 1.000 euros, però tu has de pensar, compara-ho amb algú que vulgui ser camioner. Quan li costarà un camió? O algú que vulgui ser, jo què sé...
Un instrument per tota la vida, eh?
Sí, sí. I que heredaran els fills i els nets, si tot va bé.
La vida d'un luthier i la feina d'un luthier. Víctor, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Tornem demà a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.